L'entrevista.
Les 12 del migdia aquí en aquesta casa Ràdio Vila Blareja pel 107.5 de freqüència modulada als gironers i també tota la gent que ens escolteu per internet a www.radiovilablareja.cat. Les 12, ja ho saben, en aquesta casa és el moment del programa de l'entrevista i avui aquí a la ràdio coneixerem un dels monuments més importants que tenim ben a prop d'aquí a casa nostra, de Vila Blareja, a la gran capital, doncs qui més qui menys ha vist i vol tornar a veure la catedral de Girona. I avui la coneixerem millor que ningú perquè tenim l'enorme plaer que ens hagi acceptat l'entrevista al gestor i tècnic d'aquesta catedral de Girona. Estem parlant del Gustau Torres, que la coneix i ho veuran al llarg de l'entrevista des de fa molts i molts anys i per tant avui coneixerem, espero, moltes curiositats d'aquesta catedral de Girona amb el protagonista avui a l'entrevista, quan ja passa pràcticament un minut de les 12 del migdia, el Gustau Torres, com deien, gestor i tècnic d'aquesta catedral majestuosa de la ciutat de Girona. Gustau Torres, moltíssimes gràcies, ja t'ho he dit fora d'antena, però també ho vull fer aquí en públic. Moltíssimes gràcies per acceptar la teva petició per ser avui aquí als nostres estudis. Què tal? Molt bon dia i benvingut a Vila Blareja. Com estàs?
Bon dia, Diac, i gràcies a vosaltres per convidar-me i sobretot per l'interès en el temple, en la seu de la diòcesi de Girona, que, com bé has comentat, és un monument de referent i alhora extraordinari, no només per les seves pedres, sinó pel seu patrimoni moble i les persones, no? I les activitats culturals i culturals que s'hi abarquen.
Avui conversarem a l'entrevista en aquests dos minuts que ja passen de les 12 amb el Gustau Torres i és que podríem dir, Gustau, que aquesta catedral ja forma part de tu ja des de ben petit, perquè tu hi aterres ja sent una criatura amb 3 anys, perquè precisament l'any que jo vaig néixer, el 86, amb la teva família aneu just al costat a un pis on éreu els masovers. Com va anar tot plegat? Aquest 1986, quan jo naixia, tu començaves a anar des de ben petit ja, amb 2-3 anys cap a la catedral.
Doncs aquestes són les dates. El juliol, si no recordo malament, del 86, els pares foren contractats com a campaners, concretament la mare fou la persona contractada i la desconeixença la tenim en com arribem aquí exactament. El pare era el carter del barri, els pares arriben als anys 70, al 74 a Girona i el pare principalment per cercar aquesta plaça de carter li toca la part més antiga del barri vell, un barri que llavors gairebé o ningú volia treballar-hi, força diferent a l'actual, i el pare, s'ha de dir, és una persona molt social, molt simpàtica i crec, no, que en aquestes, doncs, aquí el capítol va conèixer, bueno, aquest en Pablo, que és tot un personatge. I el desconeixement, però, el tenim en què, com és que acaben proposant els pares aquesta feina quan s'estava buscant una família per fer de campaners, no? Que, com molt bé deies, és com una tasca de masovers.
Perquè no havíeu fet mai de campaners a casa.
No, ni de campaners ni es tenia cap relació amb l'església directament, a part d'aquesta que tenia el pare com a carter. Nosaltres no tenim cap altre enllaç anterior a nivell familiar que nosaltres coneguem. I menys a Girona. El meu pare és d'un poble de La Rioja que es diu Calahorra i ma mare procedeix d'un poble d'Andalusia petitó que es diu Cava del Santo Cristo, imagina't, o sigui, cap relació amb Girona ni, i en dos casos tampoc amb l'església, més que la tradicional del seu moment, l'educació i la dominical, no? Així que sabem això, que als anys 86 estaven buscant uns campaners, sabem que algunes famílies del barri es van postular per fer aquesta activitat i el capítol, quan concretament un canonge, li proposa al meu pare, que sabia doncs, que estava...
El canonge, sabem el nom?
Sí, mossèn Marquès.
Mossèn Marquès.
Sí. I això li va proposar al pare, suposo, molt probablement el capítol, aquestes decisions les pren a capítol, a reunió capitular, i el pare ho va comentar amb la mare i així ho van acceptar. I mira, i allà hi vam arribar. Aquesta terrada jo no la recordo, sincerament. O sigui, jo el que
Sí, això t'ho han explicat els pares, però tu quan comences a veure que estàs en un lloc que no és una casa qualsevol?
Ho començo a veure en una redacció a l'escola.
En una redacció a l'escola?
Quan ens fan descriure el nostre carrer.
I tu què descrius aquella redacció? Què recordes?
Em vaig posar a plorar perquè no hi havia botigues. No hi havia... Clar, era un nen de la classe que no parlava ni de botigues ni una relació de barri com la dels altres nens. O sigui, jo parlava de capellans, parlava d'una plaça on anava a jugar a futbol, però era la plaça dels Apòstols, tot pedra. O sigui, una vida molt diferent de la que normalment els nens de la meva classe em parlaven.
Però en tot cas jugaves a futbol a la plaça dels Apòstols.
Sí, sí, la plaça dels Apòstols.
I ha anat donant cops de pilota, t'imagino, en el mateix temple?
Sí. Era i és, ara el problema el tenim amb el meu nebot, que ara és la seva plaça de futbol, però l'intentem...
Però ara molt més concorreguda, també.
Força més concorreguda.
I ell també va jugar, el nebot, a futbol per allà?
Sí, i, però clar, tenim el problema d'explicar-li que la plaça hi pot jugar, però la catedral no és una porteria de futbol. Sí, sí.
Per tant, si pogués, jugaria a la catedral, a dins del recinte jugaria a futbol.
Ell hi juga, no futbol, però és, ara el nebot se l'està fent seva alhora. No? És que els pares continuen a dia d'avui sent els campaners i tant els fills com els nets en vivim en el temple, és la nostra llar, diguem-ho així, no? I tenim la sort i la confiança del capítol i em sembla que alhora així ho recolzen perquè la sentim nostra, la cuidem i l'estimem. I saben que ho fem sempre amb respecte. El nen va amb la seva pilota per dintre la nau com qui va per casa seva, no? I ja sap que la nau, doncs, la pilota a terra no hi ha de ser perquè allà no toca. Però per ella és natural, diguem, això, no?
Per tant, tu comences a agafar consciència que estàs en un lloc que no és una casa qualsevol, fent una redacció a l'escola. Quina escola era?
Jo anava al Badruna.
Al Badruna.
Al Badruna, Girona. I en aquell moment vaig dir, ostres, aquí passa alguna cosa. Hi ha alguna cosa que... La teva vida no és com la dels nens que t'envolten. En aquell... Sí, sí, me'n recordo plorar a la classe de... No d'incomoditat, però sí de... Aquí alguna cosa no està passant que no funciona. No? I bueno, i l'altre xoc va ser ja quan vaig sortir a estudiar fora. Aquest ja va ser més radical, que és clar, vaig sortir a estudiar a Salamanca i em va educar a viure en un bloc de pisos. Clar, en aquell moment buscaves un pis d'estudiant i de més. I clar, jo no era conscient de que sortir al carrer i tenir una avinguda en cotxes, ni la fressa de l'urbanisme actual, no? Jo sortia de casa i tenia les 90 escales de pedra a la plaça.
Ja, vull dir, tu els has comptat, són 90, són 90.
Sí, te'ls he dit per trams, si vols, 33, 28 i 29.
33, 28 i 29.
Sí. Sí, sí, són els tres trams d'escales fins al replà de davant de la porta principal.
Te'n vas a Salamanca, dius, hi ha un moment de la teva vida que te'n vas a estudiar a Salamanca. Què te'n vas a estudiar, Gustau?
Vaig anar a fer un grau superior en sistemes de telecomunicació en aquell moment.
Que no té res a veure?
No, jo vaig començar a història, que m'encanta, em fascina, però saps aquesta edat que vaig dir no, jo no tinc gens clar i m'agradava molt l'animació, el 3D en aquell moment... I mira, va sortir aquesta possibilitat i cap allà hi vaig anar. I molt bé, vaig estar 2 anys molt a gust, vaig aprendre moltíssim. Evidentment, al poc d'arribar ja em vaig apropar a la catedral, a la qual doncs, vaig estar participant com a escolar, com a acòlit, els anys que hi vaig estar. I tot tornant, doncs mira, vaig estar un temps treballant en aquest camp, fins que el capítol em va proposar tornar a la catedral a treballar. Jo havia col·laborat fent activitats i...
És que la catedral, si em permets, has fet molts de papers de l'OCA, eh? Vull dir, ho comentes, eh? Visites guiades ja des de ben petit, et coneixes el temple com ningú. És que comences a fer visites ja? Amb quina edat?
Exactament, no t'ho sabria dir, però crec que entre els 7 i 8 anys.
Amb 7 i 8 anys? Tu ja feies visites guiades?
Bueno, fer visites guiades. Al final el que feia, i crec que per comoditat, era acompanyar la gent al campanar. Clar, esclar, pujar al campanar són 200 graons.
Clar, una cosa doncs, són la catedral, són 90, fins al campanar són 200.
200, exacte. Sí, fins al campanar a nivell de campanes. Després de les campanes a l'Àngel hi ha l'últim tram, que no hi ha ni... Hi pujaven molt poques vegades, que són 86 més.
Per tant, fins a l'Àngel...
286. Des del nivell de la nau, exactament. I, esclar, la comunitat era aquesta, no? Que hi vagi el nano, que els acompanyi ell. I et trobes que, clar, la gent et pregunta, tot i que siguis un nen. I entre això i l'acollida dels canonges, el grup de capellans que gestionen la catedral, que l'administren, és el capítol, i cada membre d'aquest capítol és un canonge. I entre ells hi havia mossèn Genís Baltrons, Robert, que va veure un nen interessat en el patrimoni, amb certa sensibilitat.
És ell el que et va ensenyar totes aquestes coses? Per tant, comences a aprendre com a enciclopèdia gràcies a ell?
Exactament així. Sí, sí. No només a gràcies, sinó que ell ho va impulsar tant com va poder fins que va morir. Sí, sí. Va ser, per mi, jo em dic el mestre. Sí, sí. Ell vetllava per això. I mira, i clar, alhora que, clar, jo veia que la gent em preguntava, jo li preguntava a ell, ell em guiava, m'ensenyava, i aquí, doncs mira, fins l'actualitat. A més, la sort d'ell, ho has dit, no? Era un canonge que estimava el temple, però amb una façana polièdrica, en el sentit de si havíem de fer rams de flors els fèiem, si havíem de participar a temps de flors hi participàvem, etcètera, no? I és el que, mira, doncs a l'actualitat es continua fent.
El que et deia, molts de papers de l'AUCA. Què has fet a la catedral, Gustau? Fins a arribar ara que ja tens aquest gestor i tècnic de la catedral de Girona, però des de que aterres amb els pares, què has estat fent durant tots aquests anys?
Doncs, mira, a vegades et diria què no he fet, perquè realment he viscut experiències meravelloses.
Com què?
Mira, encara que no ho sembli, m'han volat amb unes cordes per dintre de la catedral. Saps, aquestes empreses de rodatges, sí, especials, doncs, que t'agafen, doncs em van volar així. Hem anat a cavall, hem fet un ràpel a dintre de la catedral. No sé, és que són tantes experiències, moltes, moltes.
I si et falta per fer la catedral?
No ho sé, et diria morir.
T'agradaria morir a la catedral?
Sí, sincerament, sí. Sí.
És casa?
És casa, ho has dit, és llar, és la llar. És com al final, és la sensació desagradable quan vaig tenir, no? Sentir-me fora d'un entorn concret, sentir-me fora de la Pedra o del Barri Vell em costa. No? Jo dic que anem a Girona, o sigui, nosaltres, els veïns de dalt, amb el Ferrer, la Cristina, anem a Girona, no? I estem acostumats en aquest entorn, no? Llavors la catedral és l'entorn agradable a casa, fins i tot per tots, eh? Jo no dic per mi sol, pel pare i per la mare. La mare va al seu poble, anem una setmaneta i ja està patint per tornar a la seva catedral, si s'aguanta i si tot funciona, i hi ha un vincle important, certament. Sí, sí. No ho sé, què faltaria per fer? No ho sé, m'agrada molt viure-la amb intensitat des de la part espiritual, que és clar, certament hi ha molt de turisme, no? I això afecta el temple com a tal, però és clar, quan tanques la catedral, poder estar sol en la pregària, sol en l'admiració artística que té el temple, no? És extraordinari. Això no s'explica, jo dic, el millor moment per visitar el temple és a la primera del matí. Un silenci absolut.
Primera del matí, abans, fins i tot, millor que quan tanqueu?
Sí.
Sí?
Sí.
Per tant, tu a les 6 o les 7 del matí ja t'aixeques, normalment?
Bueno, depèn de l'activitat, no? Pel Covid sí que ho fèiem, esclar. Pel Covid vam intentar...
Què vol fer pel Covid, que la catedral es va tancar?
Doncs mira, nosaltres vam viure un confinament complet, en el sentit de... tenia la catedral per mi sol, no? Quan la vaig veure com mai, la llum artificial, diem, desvirtua la volumetria interior del seu edifici, i és clar, sí que em llevava molt aviat per veure sortir el sol a dintre el temple, per veure la migdia com no la pots veure mai, perquè clar, s'encendre els llums i de més. És clar, tenim imaginat el claustre romànic, veure el museu a migdia, les peces, fèiem evidentment les tasques de conservació i manteniment preventiva, però alhora gaudies de l'edifici amb la seva total...
Per tant, tu per la Covid, si em permets, Gustau, vas estar de fàbula també, en aquests moments també.
M'incomoda dir-ho pel dolor viscut per la societat, però és així. Nosaltres, clar, imagina't els metres quadrats, pujàvem al campanar, és la ciutat, el silenci, això es va notar
moltíssim. Això ho recordes, eh? El silenci?
Això ho vam notar moltíssim. O sigui, pujaves al campanar i semblava que el món es parava. Alhora era dur, eh? Era dur. Però, esclar, metres quadrats ens sobraven, no? I alhora els gaudíem. Va ser una etapa molt, molt, molt intensa a nivell personal. La Setmana Santa del Covid, amb el bisbe Francesc Part del Cercia, va ser molt dura, celebrar el culte sols. Érem, si no recordo malament, 4, màxim 5 persones a dintre la nau. Va ser duríssim, duríssim. Va ser espiritualment viscuda com mai. Sí.
Segur que tens fotos i vídeos d'aquells dies.
Oh, i tant. Oh, i tant. Tinc fotos, no saps quantes, de la catedral buida. Sabia que la gaudia com poder mai més la tornaria a gaudir. Sí. Sí, sí.
Aquesta catedral, avui que tenim en aquesta quart d'hora el Gustau Torra, gestor i tècnic de la catedral de Girona. I hem entrat, però clar, més que tu no se la coneix pràcticament ningú.
Oh, i tant, oh, i tant.
Qui més se la coneix?
Ui, hi ha molta
gent.
Qui
més em diries?
Oh, hi ha molts historiadors, el doctor Sureda, el meu company, el director del museu, en Joan Pinya, en Josep Maria Nolla, hi ha molts historiadors, el senyor Nadal, que se la coneixen molt, 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 molt més que jo, no? A nivell de... si podem, amb temes històrics i artístics, no? Potser a nivell de vivència en l'actualitat, doncs sí. Hem de dir, si em dius, mira, quin dia, quina hora, doncs nosaltres més o menys sabem quan el sol, per exemple, per Pasqua, projectarà sobre el retaule major, no?
Saps l'hora exacta, més o menys, sí?
Cap a les 7 de la tarda, sí, de Pasqua. Sí, sí. O les olors, o la fressa, no? Hi ha una cosa molt a casa, no? Tu sents una porta i dius, mira, la mare està a l'estança de la meva germana. Nosaltres, per l'obrir d'una reixa, a l'altra punta de la nau, sé si més o menys si la mare està en aquella capella o aquella altra. Perquè són sorolls associats al teu dia a dia, no? Al teu hàbit familiar.
Quan es tanca la catedral, cap on va el Gustau? Sempre vas a algun lloc en concret o intentes anar variant?
Normalment tinc una...
El teu refugi, un refugi que és allà, em vaig a tancar o vas a diferents llocs del temple?
Si hi ha un lloc, normalment és el claustre.
El claustre.
Però per la comoditat de no pujar escales. Si em fas escollir un lloc a la catedral, un lloc íntim, serien les golfes de la catedral. Sí, és un espai... no ho sé. Fora de l'ordinari del temple. No ho sé. És un espai que t'aïlla, a mi m'aïlla del món i alhora m'integra totalment amb el temple. És quan em sento més abraçat per la catedral.
Però allà tens el sentit de les campanes, també.
Sí, però no és un sentit directe. Eh? Estàs entre el teulat i la volta gòtica, val? I és les ascens de fons, val? Però no sé, és com si, ja dic, com si t'abracés en aquell espai.
Sí. Has parlat de les escales, però parla'ns també d'aquestes campanes de la catedral.
Doncs les campanes actuals...
Perquè s'han canviat, aquestes campanes.
Bueno, conservem una d'antiga, que concretament la Beneta enguany ha fet 450 anys.
Poca broma.
Sí, que és la campana major amb gairebé 5 tones de pes. Però la resta, les que es conserven, a nivell de la Beneta, varen ser destruïdes durant la Guerra Civil i es van fer noves durant els anys 40, 42 concretament. Sí, una d'elles, l'anècdota que la gent recorda, la gent més gran, és que el 46 va caure l'assumpte. Va caure des del campanar a la plaça dels Apòstols, el dia del Corpus Christi.
El dia del Corpus, a més a més.
Sí, i a més, mira, recordo una nova visita, aquelles coses que et passen, no? Que mai esperes. En una visita, ho estava explicant, i un senyor molt gran va dir que ell hi era aquell dia tocant la campana. I ens va explicar al grup en directe com va passar... que ells la volien fer voltar i van aconseguir fer voltar la campana fins que va sortir del seu eix, va caure trencant la brana i finalment a la plaça dels Apòstols. I ens va comentar que no els van castigar, que no va ser un accident i gràcies a Déu doncs no va prendre mal ningú.
És que les campanes, Gustau, si em permets, volen dir moltíssimes coses, una infinitat de coses volen dir.
Moltíssimes, i més en la nostra cultura, en la cultura del nostre país, no? Catalunya és un país cristià, en la seva fundació i fins a l'actualitat, en els seus skylines són els campanars, i és important recordar que en la cultura d'un país no només és la seva arquitectura, el seu art, sinó també el que s'escolta, no? El que en diuen els especialistes mapes acústics. Les campanes formen part d'aquests mapes acústics I evidentment, a part del seu significat religiós i cultural, generen alhora doncs, un arrelament dels ciutadans amb el seu patrimoni. No? Hi ha veïns, per exemple, no? que quan no les assenten, saps, Gustau, ja no he sentit les campanes, dic, no pateixi que potser és un problema tècnic, no? un problema de manteniment.
Què passa quan no són les campanes?
Doncs tenim algú que des de primera hora del matí ja se m'està queixant.
Sí? A primera hora del matí diu què passa avui?
Sí, perquè alguns veïns tenen la son associada a les campanes. Llavors, és allò que deia, no només li passen a Gustau, no? Hi ha veïns que s'estimen i tenen un gran vincle amb el temple i quan hi ha alguna fressa, no, que tenen el seu dia a dia, algun soroll que no hi és, doncs l'enyoren i ja te'l reclamen. No? I com és que aquesta campana, per exemple, la campana que fa el toc de l'Àngelus de les 7 del matí, a 7 i escaig, ja, doncs, si alguna vegada no ha tocat ja tens algun veí que es desperta amb aquesta campana i clar, si no sona doncs l'enyora, no? I normalment és d'agrair, no? aquest vincle que hi ha entre el veïnat i les campanes.
Hi ha molta gent que fa, per exemple el meu oncle, celebra el cap d'any anant precisament a les cales de la catedral per sentir el bon any nou també. És un dels moments que molta gent s'acosta a celebrar el Bon Any Nou a la Catedral de Girona.
Moltíssima gent, i els darrers anys arriba a preocupar, perquè s'està emplenant la plaça dels Apòstols i gran part de la Gran Escalinata, també part de la plaça, i arriba a preocupar per temes de seguretat, no? Perquè cap d'any doncs, és una festa molt alegre a nivell familiar, però també a nivell d'amics i social, i l'entorn té una volumetria que bé coneixes, no? Que a vegades doncs, hi ha gent que ens puja als ampits de la brana dels Apòstols i de més, i de la quantitat de gent t'arribes a preocupar, no? De dir, escolta, hem de començar a limitar o s'hauria de començar a limitar aquest accés justament per aquest èxit, i a més el darrer any que l'Ajuntament hi va col·laborar, no sé si ho saps, no? Amb la participació de la Bruixa, aquesta promoció de la falera gironina, encara hi va donar més èmfasi, no? O més festivitat a l'acte. O sigui que és d'agrair, però alhora hauríem de valorar com gestionar-ho, perquè no hi passés res, evidentment.
Quins són els moments claus de sonar les campanes, a part de les hores? Per tu, quin és el moment clau del cantar de les campanes?
Normalment el que més agrada és el toc de l'Àngelus.
El de l'Àngelus, de les 12, eh?
L'Àngelus es toca a la sortida del sol, o hauria de tocar-se a la sortida del sol, migdia i posta del sol. Són tres moments de fer una pregària. Però els toquem a les 7, 12 i 7 de la tarda. I aquest, bueno, és un toc festiu, no? És un toc
7 del matí, 12 del migdia, com dèiem, que és com començar l'entrevista. Per tant, quan hem començat l'entrevista estàvem sonant les campanes i a les 7 de la tarda.
Exacte, justament. Però si t'haig de dir que hi ha algun toc que colpegis, el toc a difunts, que a la catedral es toca molt poc, perquè a la catedral només toca en casos en què mori un canonge o un bisbe o el sant pare. I, clar, el sents molt poc, llavors no el normalitzes.
Però impacta.
Exactament.
Quan sona, sona.
Sí, sona. Exactament, colpeja. Sí, aquest seria el toc més dur. I t'haig de dir que m'hagués agradat molt, t'he comentat abans, es van perdre unes campanes durant la Guerra Civil.
Sí.
Una de les campanes que es perd és la Brahma Mors. És una campana...
Brahma Mors.
Sí, té un nom preciós. I era una campana, perdó, que exactament només s'utilitzava per tocar per difunts. I trobo, no?, interessant, no?, aquest fet, no?, fer una campana només tocar per difunts. Ha de ser colpejador, no? I no, mira, aquesta la vam perdre i actualment ho fem amb altres campanes. És un toc sec, és un toc que es fa amb martell. I això, el no estar familiaritzat i el moment que toca, doncs aquest és poder el toc més profund que visc.
A mi em té curiositat perquè per Fires, que és on estem ara, i el canvi d'hora, t'he d'imaginar en aquell moment canviant l'hora, hi ha un sistema informàtic.
De cap manera. La tasca del campaner, diem, s'ha actualitzat molt, igual que molts
perquè
oficis.
Perquè abans, suposo que, esclar, quan hi havia el canvi d'hora, el campaner quan eren les tres les dues havia d'estar allà posant-ho tot una altra vegada en ordre.
Un caos. La maquinària es va canviar l'any 2003, per
sort. Fins al 2003?
Sí, exactament.
Fins al 2003?
El 2003.
Per tant, tu, fins al 2003, els campaners havien d'anar a les 3 de la matinada a canviar el...
No, que feia, el pare parava el rellotge. El pare era molt pràctic i poder s'anava a les 11 de la nit, parava el rellotge i el dia següent a les 10 del matí l'engegava i ja està.
Però
ja
aquella havia... gent que espera, ostres, són les 4 de la matinada, no sonava aquells moments a...
No. El pare parava i clar, és que no tenia més eines. Nosaltres teníem un sistema, si no recordo malament, que en deien electromecànic, llavors ell parava i activava el rellotge a les 11 hores o s'avançava, no? I així doncs ja era la manera de posar-ho a l'hora.
5 minuts i seran 2:15. Avui estem aprenent moltíssim de la Catedral de Girona amb el Gustau Torres, gestor i tècnic de la Catedral de Girona. I és que poca broma, aquesta Catedral de Girona l'any passat 985 anys ja de la seva consagració.
Així és, fa res, hem fet els 986 i jo sé que pels gironins em faig pesat, però vaig avisant que el 2038 farem 1.000 anys.
Ja hi som,
sí. I la gent diu, no, falta anys. Mira, falten anys, però jo em porto 38 anys allà dintre i m'han passat volant. Així que els pocs anys que queden pel mil·lenari em preocupen, no? Que arribin molt aviat i no estiguem preparats per...
Suposo que alguna cosa ja hi estàs pensant, no? També, esclar...
El meu cap no para.
Perquè, clar, dius, ja hi som. Vull dir, queden uns anys, però ja hi som en aquests mil.
Sí, ja hi som. I... Sí, el cap, doncs, amb molta il·lusió, no?
Què pensa aquest cap, si em permet, si pogués entrar?
No ho sé, sincerament, no. El que m'agradaria és poder replicar alguna cosa que vam fer l'any 2016 amb el 600 aniversari de la volta gòtica més ampla del món. I no ho dic per les activitats, no? Des de llavors doncs, es manté la consulta de Sant Jordi, hi ha una diversitat de conferències que fem al llarg de l'any monotemàtiques, no? A nivell de patrimoni molt interessants. En aquell moment, entre el 2007 i 2017, es va generar una germanor amb les entitats culturals i polítiques de la ciutat que any rere any es va enriquint, no? I com es van volcar els marrecs, la falera gironina i altres tantes entitats, com des de temps de flors, amb el temple, és d'agrair, no? I el meu desig és que per aquell mil·lenari la ciutat s'hi volqués, com ho va fer llavors, tant o més. No? Només amb això ja és, només veure la gent com s'apropa al seu temple, no? I com se l'estima, com se'l fa seu, com... Això és el que més em plena, diguem, personalment. És el que t'intentava dir, no? des de la joventut, no només són les pedres, no? Les activitats i les persones.
Perquè se'n van fer un bon reguitzell.
Moltíssimes. Recordo, no sé si recordes, quan els marrecs van pujar al pilar i van
obrir les portes. Sí, ja hi som, vull dir, esclar, és que és una de les activitats més esperades de fires, la pujada dels marrecs per les escales de la catedral.
Així és, però ell en aquell moment feien, si no recordo malament, 25 anys, i parlant-ho de seguida, és que no van dubtar en fer alguna activitat, i quan van pujar les escales...
Això s'ha de quedar fix.
Bueno, ells sí, però aquell any es van obrir les portes i van entrar a dintre, i van fer un castell a dintre, no? I llavors, clar, la gent no s'ho esperava, va ser molt, 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 molt emocionant, molt, molt. I clar, al final el temple, les pedres són extraordinàries, però insisteixo, el valor intangible del patrimoni és aquest, no? Les relacions socials i humanes. La catedral et fa conèixer persones meravelloses, tenir experiències.
I què has conegut, si em permets?
Ostres, gent molt interessant, gent molt important, però molt important.
Digue'm noms, va.
No.
Algun, no et dol dir...
Mira, una anècdota que m'agrada explicar, va ser una visita que vaig fer i anava amb un grupet molt petit, una noia jove, bueno, jo anava fent la visita. I al cap d'uns dies, quan recordo que ja havia acabat la visita, la persona que l'havia organitzada em va dir, tu no sabies que era aquella noia? No, dic, no. Em sonava una mica, diu, era la dona d'en Messi. I dic, ostres, noi, doncs mira... No,
tu li vas fer una visita guiada a l'Antonella.
Sí, però no, ni sabia qui era. Disculpa, però mira...
Sola? Va venir sola?
Venir sola, sí. Sí, venia sola. Sí que recordo l'anècdota, allò l'ha comentat. Doncs...
Perquè a més si l'haguessis reconegut, entenc.
Sí.
Encara que estiguis tancat en el temple, futbolera ho ets?
No gaire. No? M'agrada l'esport en general, i sí, però m'agrada més les motos. Però sí, evidentment, sé qui és en Messi, i sabia llavors quan em va dir, ostres, és veritat que era aquesta, però no, ni en aquell moment doncs, no hi vaig caure. No? I llavors, mira, ho dic com a anècdota, no? Perquè... Com ens va passar, no? Quan van proposar el rodatge de Joc de Trons. No
aquí sé. Volia anar, això és un altre moment important. No? Clar, tu aquest ho vas viure des de dins. Va ser un dels afortunats que molts volíem anar a veure què passava i no es podia entrar. Tu allà pràcticament barra lliure.
Més que barra lliure, van patir. Sí. Uns dies a més, per dates, pocs dies abans de quan volia iniciar el rodatge, teníem una beatificació a la Catedral de Girona, i vam haver de coordinar-ho tot i va anar molt bé. És a dir, que van ser un gran equip de professionals, es va muntar tot un full de ruta, no?, d'horaris i d'accions, el van anar respectant i molt bé. Va ser una experiència rodona. Ara, quan van aterrar, t'has de dir la veritat, jo no sabia ni de què m'estaven parlant. Ni de
tu no miraves Joc de Trons?
No en teníem ni idea.
Però després vas començar a veure quin fenomen hi venia, no?
Sí, després va ser impressionant el tsunami. Van sortir amics per tots costats que no sabien ni qui eren. Va ser molt bueno, una experiència.
Sóc aquell que ens van veure un dia fa mil anys, no?
Ah, exactament, sí. Com mira, de Joc de Trons, l'anècdota divertida va ser que mesos abans vam quedar per fer una prova amb el cavall, pujant les escales, perquè serà com a condició des de la catedral era evident que no es podia malmetre el patrimoni i en cap cas l'animal podia patir o prendre mal. I vaig arribar de matinada, o sigui, a les 3 o 4 de la matinada, hi havia uns especialistes amb el cavall i vaig començar a pujar les escales i ostres, estava al terra ben enganxifós i jo ben emprenyat vaig dir, escolta, però aquí què hi heu posat? No m'heu dit res. No pateixis. I dir, no, bé, a veure, qualsevol element que poseu sobre la pedra ens ho heu de dir per saber que no es malmeti la mateixa. I, bueno, vam fer les proves amb el cavall va pujar molt bé, no va poder baixar, es veu que no hi entenc d'animals gens ni mica, però el cavall baixar li costava molt, no podia, va haver de pujar totes les escales, va baixar per la baixada. Bueno, quan vam acabar les proves, amb una gallada d'aigua, va netejar les escales. I vaig dir, bueno, però què hi heu posat? No, això els especialistes. I em van dir aigua i sucre. Dic, ostres, i mira quina cosa tan senzilla, no?, per fer que un terra sigui enganxifós i no rellisqui.
I les escales, no? Per tant, impolutes, eh?
Impolutes. I tan netes, simplement amb una gallada d'aigua. Aquelles anècdotes, no?, que vas aprenent aquí, darrere els rodatges, no?, que t'endú sorpreses positives i grans decepcions, eh? Recordo en Jamie Lannister, que anava pujant amb el cavall, i al moment de pujar les escales va baixar i s'hi va posar un extra, no? I ma mare en aquell moment es va decepcionar totalment i va deixar de veure la sèrie.
Perquè la mare sí que estava enganxada a la sèrie.
La mare es va començar a enganxar molt, sobretot amb en Jamie va quedar sorpresa. Però molt decepcionada alhora quan va baixar del cavall i no va pujar les escales, sinó que ho va fer l'extra. Sí.
2:45, avui coneixent moltes interioritats i curiositats d'aquesta catedral de Girona. Va, anem a fer una mica com si féssim una visita radiofònica. Ara tota la gent que ens escolta, avui que tenim una persona que se la coneix i que ha fet, com ja saben, infinitud de visites, per on començaríem per la catedral i per on aniríem passant? Per on ens començaríem, Gustau?
L'entrada habitual és la porta principal, pujant les 90 escales construïdes com una escenografia barroca, i només entrar al temple on es troba doncs, amb aquesta gran caixa gòtica, no?, que és la caixa gòtica amb més amplada del món. Quan en diem més amplada és que la distància entre els dos pilars abarca una llum de 23 metres i dintre de l'arquitectura medieval no hi ha cap altra tan ampla com la nostra. Després d'aquesta gran caixa gòtica tenim al fons el presbiteri, que és la part més primitiva de l'època gòtica, on s'engloba doncs, un aixovar medieval extraordinari, des del baldaquí del segle XIV, el seu retaule d'argent, la cadira de Carlemany i l'ara romànica, una ara romànica que fou la que es va consagrar en l'antiga catedral, no? Consagrada pel bisbe Pere Roger junt amb Abat Oliva i la comtessa Ermessenda de Carcassonne. Al costat nord, a continuació, després de visitar la nau, descobrim el tresor i el claustre, un claustre del segle XII, amb estances, l'antic dormitori, que és la capella del Santíssim, la capella de l'Esperança, que havia sigut el refector, o l'antiga biblioteca on ara hi ha el vitall, que no sé si tu he comentat,
no.
Va ser un vitall que es va descobrir l'any 2019.
El 2019?
Sí, darrere d'un retaule. És el vitall figuratiu més
antic. Qui el va descobrir, si es pot saber?
Doncs mira, dues restauradores, la Laia Roca i la Idoia Tantull, van iniciar la restauració del retaule del Corpus Christi i ens van avisar que a la part del darrere doncs, hi havia un vitrall i llavors hi van pujar i recordo.
Vaig I tu passar... no l'havies vist mai, vull dir que...
No.
I a la part de darrere hi havia el vitrall.
Mira que hem baixat amb cordes al pou de la plaça dels Apòstols. El meu pare el van baixar amb una grua al pou del claustre, 33 metres. O sigui, ens han ficat a forats, de tot. Doncs allà, mira, darrere de retaules. Doncs allà darrere del retaule, la part alta, això sí quedava una mica elevat, va quedar no exactament emparedat, però seria una paraula de referència per entendre més o menys que quedava entre una paret i un retaule, un vitrall medieval que actualment està documentat com el vitrall figuratiu més antic de Catalunya. Ja restaurat i exposat en aquesta a la nord del claustre. O sigui, una peça extraordinària. I llavors, finalment, doncs, al Museu Tresor, on a la primera sala tenim el famós Beatus del segle X, l'anell de l'Armasenda, tenim la sala de les creus gòtiques i, com no, doncs,
El tapís. Que és el que es coneix més la gent, no? Vull dir, la gent quan entra... va veure el tapís.
No, desgraciadament.
No?
No. No.
Ara
no.
M'ha sorprès.
Doncs,
què va veure, doncs?
La meva conclusió és que la gent visita el patrimoni, o sigui, té l'atractiu de la catedral és el temple, és la caixa, no? La seva monumentalitat. Però el tapís, en molts casos, és força desconegut. I ho percebem per les dades, no? O sigui, els punts de l'audioguia...
Ara m'has deixat parat, eh?
Sí, però sí que hi ha una gran feina per part de tots, no només de la catedral. La catedral intenta promocionar el seu patrimoni, però ho ha de fer la ciutat, la seva gent, les escoles, els patronats de turisme, els ajuntaments... O sigui, el patrimoni el promocionem entre tots, no ho fa només el seu gestor. Ho hem de fer tots els ciutadans. Nosaltres, si volem... donar a conèixer el patrimoni de Catalunya, el primer que hi ha de fer és el seu ciutadà. I els catalans viatgem molt i visitem poc el nostre país, el cuidem poc. I no ho dic com un reclam o una queixa, no? Però és així. M'agradaria saber quants catalans han visitat el tapís de la creació, una de les peces més importants del romànic europeu.
Això ho dius molt, passa molt, eh? La gent, molta gent marxa. Vaig a veure tal cosa que és impressionant. I després el patrimoni que tenim aquí i dius, però és que no hi has entrat a la catedral?
Sí, doncs mira, estic segur que hi ha més gent a Girona que ha visitat el Torre Eiffel que ha visitat el tapís de la creació. I no paguen entrada. No és una qüestió econòmica, eh? Els gironins nascuts o residents a la ciutat de Girona no paguen l'entrada.
Això està bé recalcar-ho, eh? Perquè la gent es pensa que s'ha de pagar entrada. Els residents a Girona no es paga entrada.
Nascuts o residents a Girona no paguen entrada. I al marge d'això, o sigui, jo sóc d'aquells que quan viatjo no, és que no, a mi m'agrada pagar perquè sóc conscient de que pagar contribueixes a la conservació del patrimoni. El preu és un preu assequible actualment, l'entrada individual són 7 euros i mig, i per 7 euros i mig tens tots aquests espais que t'he comentat, a més, de la Basílica de Sant Feliu, que és l'altra joia que té la ciutat de Girona, no? Que, bueno, a Girona en té unes quantes, no? I força bones, no? com la catedral, com és el monestir de Sant Daniel, Sant Pere de Galligants...
Aquí deu haver moltes sinergies, no? També m'imagino.
Moltíssimes. La sort, crec que hi ha actualment a la ciutat, és que tot el sector cultural viu agermanat, a una, ajudant-se molt, i vetllar per promocionar aquest patrimoni i per fer activitat de qualitat. I això ha diferenciat Girona altres ciutats de Catalunya i podria dir de l'Estat, no? I té festivals molt interessants, fer bueno, algunes activitats que dit, de temporada alta, no? Per exemple, de temps de flors, o sigui que sempre podem millorar,
el evidentment. El Festival d'Estrenes amb la Catedral de Girona a les Escales.
Per exemple, sí, sí, o sigui, i crec que hi ha un gran, i és d'agrair, als companys directors de l'ús de la ciutat i de la regidoria de cultura, o sigui, tothom té la voluntat de sumar, i això és d'agrair. Sí, sí.
5 minuts i 3 quarts d'una, parlàvem del tapís, un tapís que tu també has estat a part activa, perquè fa poc també es va restaurar, i tu estaves per allà.
I tant. Tapís, mira, el recordo perfectament com el 2012, si no recordo malament, es despenjava, s'enrotllava i es portava cap al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya per restaurar i com va tornar. I, és clar, quan per primera vegada a la teva vida, des de nen, vas veient aquella peça, no?, intocable, i la tens a les mans, no?, allò era, va ser un moment màgic, no?, a nivell personal. I també recordo, és clar, el 2010 el tornem a enrotllar perquè... Uh-huh. Perdó, 2010, 2020 el tornem a enrotllar perquè comencen les obres de reforma del Museu Tresor i en aquell moment el vam tornar a enrotllar, el vam traslladar en un espai de seguretat i el vam tornar a col·locar al seu lloc. I bueno, clar, logísticament és una peça que demana... Bueno, és la cirereta del pastís, no? És la més mimada, és la que havíem de vetllar i són moments que recordes, no? A més, tota la logística que impliquen, etc.
Arriba i també deus plorar aquell dia, com amb la redacció, quan tornes restaurat.
Sí. Sí, sí, sí.
Quins canvis li veus? Doncs,
sincerament, pocs. Jo hi entenc molt poc en temes tècnics.
Per això, que i... a mi em sorprèn, perquè...
És que en restauració hi ha molts criteris, eh? I a més el tapís, la restauració més agressiva, podríem dir, no? Jo dic negativament, va ser als anys 70, el 74, va ser una restauració dubtosa, amb bona voluntat, però dubtosa. Les restauracions no sempre han de deixar la peça neta, no sé si m'explico, no? La gent es pensa que qualsevol objecte... Si té una esquerda, torna sense l'esquerda. Hi ha restauracions més arqueològiques, que és mirar que l'esquerda no vagi més, i ja està. Hi ha restauracions més radicals que no són l'oposat, que no hi hagi esquerda. Però els criteris d'actuació sempre són discutibles. Jo trobo excel·lent el que es va fer el 2012, que és que la peça es veiés igual de com estava. No? La idea era treure-li doncs, aquells elements que durant dècades en les actuacions que s'havien afegit, tot i que clar, eren actuacions que no eren visibles, no? Ni pel visitant ni pels que som especialistes. No? Això diguem, només els especialistes amb lupa i amb les eines específiques són capaços de veure. No? O sigui, una actuació de conservació preventiva, perdó, i molt tècnica. No, 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 o sigui, el canvi pels visitants era mínim. Sí que ja es va millorar considerablement el seu entorn, la seva sala o la vitrina on s'exposava, i el canvi radical va ser el 2021 amb el nou museu, en què tota la sala, no sé si l'has pogut visitar sí, directe, ja, doncs, fins i tot s'ha fet un espai audiovisual per explicar l'obra, i això sí que ha ajudat a posar en valor i a posar en context la peça. Això sí que ha sigut molt important. Sí.
Tres quarts d'una, com ens hem d'imaginar el protagonista avui, el Gustau, en el seu dia a dia en el temple de la Catedral de Girona?
Doncs és ben bé l'oposat a una vida ordinària. O sigui, pots trobar des de que tenim un matí d'ordinador, com el d'avui, que tinguis una visita amb el president del govern espanyol, que aquell dia has de pujar fins al campanar perquè ve el de manteniment del parellamps, i el vols acompanyar ja de passada per a veure com està com es conserva. Diguem,
per tant, rutinari no deu ser gaire.
L'antítesis. Sí, sí, així. És, per mi és una vida fascinant, polièdrica. No? Coneixes des d'historiadors, físics, matemàtics... jo ho dic, la catedral no només són pedres. No. I coneixes moltíssimes disciplines, aprens molt... El patrimoni té això, i almenys és el que m'han fet viure, no? Des d'anar a conèixer herbes. Recordo per la missa de Bellull, de nens, mossèn Garongou ens portava al Montnegre a buscar espígol i plantes aromàtiques per la missa de Bellull. I inconscientment doncs anàvem a explicar, mira, doncs això és espígol.
Les plantes de Corpus això, també molt importants. També.
Les flors de Corpus, val? Evidentment aquestes activitats, no, que hem anat perdent, no? Aquesta activitat popular que era... que a vegades formava part del
catequesi. És que es viu d'una altra manera el Corpus abans de com es viu ara aquest 2024.
Sí.
Però... és un altre Corpus que no té res a veure.
Bueno, els temps canvien, però hi ha coses que ens hem enriquit i d'altres que ens hem empobrit. Arribem a un desconeixement absolut de la natura que ens envolta. No? Hi ha nens que veuen un arbre i no saben si és una alzina o si és un pi. I diuen un arbre, bueno, doncs a través d'aquesta activitat jo he anat coneguent i desgraciadament conec molt poc, no? Però almenys vas veient que era una manera d'aprendre i de conèixer. Poder, mira, si no hagués anat a buscar herbes aromàtiques, doncs no sabria ni quines són, no? I doncs imagina't, doncs fa uns dies, mira, per la missa de Bellull, la nativitat de la Verge, 9 de setembre, vaig a buscar herbes aromàtiques. I és una tradició, ja cada any estem esperant a casa, no? I probablement si el meu nebot s'hi apunta, doncs hi portarem el nebot i farem el mateix que feien amb un servidor.
I per fires, que és on estem ara? Com és aquests dies de fires on la ciutat bull?
Doncs el protagonisme se l'endú la Basílica de Sant Feliu, com no, és on tenim enterrat el Sant Patró Sant Narcís amb les famoses mosques i és on l'ofici major s'endú el protagonisme, no? Ja en diem les fires de Sant Narcís. Recordem que la Basílica de Sant Feliu havia sigut l'antiga catedral, és on tenia...
Havia sigut l'antiga, sí?
Així és.
Ostres,
així.
Ara... Digues.
La diòcesi neix allà. O sigui, la diòcesi de Girona neix amb aquest jove que es diu Fèlix, que porta el cristianisme a les nostres terres, és martiritzat i enterrat. I l'enterren fora muralla. I sobre la tomba de Fèlix es creu, els especialistes defensen que es construïa una petita estructura que evoluciona fins a l'actual Basílica de Sant Fèlix, la que tenim ara actualment, aquesta estructura principalment gòtica. Llavors, la seu episcopal neix allà, amb un problema, fora de muralla. Esclar, patiria constantment aquests setges, els atacs. Si t'hi fixes, Sant Feliu és un edifici que és una església, però que està fortificada. Té unes estructures militars fins i tot de defensa i actualment es creu que després de la col·laboració de l'imperi de Carlemany per l'expulsió musulmana a la ciutat es decideix traslladar la seu episcopal de fora muralla a dintre muralla, a un lloc on hi hauria una església dedicada a Santa Maria però que no era la catedral, que seria una parròquia a nivell interior, i en aquell moment es convertiria la catedral en catedral i Sant Feliu continuaria dedicada al màrtir. I així fins a l'actualitat.
Molta gent es pregunta què passaria si... preguem que no, però si caigués la catedral i Sant Fèlix, què hi hauria allà sota, també, no?
Doncs mira, la catedral, gaire res.
Vols dir? Sí?
Mira, dic que ens hi hem ficat, t'asseguro, eh?
Sí? Tu creus que no hi hauria gaire res amb allò que a vegades se'ns va passar? Posaries la mà al foc ara que tens la mà així estesa?
40 anys, però continuo amb un esperit de nen, de curiositat, d'interès, d'estima, i estan aixecant una pedra i tinc allà el cap posat, des de que tinc consciència d'allà on visc.
Per tant, creus que sota la catedral no trobarien gaire res?
No.
I sota Sant Fèlix?
Mira, seré franc. O sigui, hi ha espais... Ja, per exemple, a la plaça dels Apòstols, el pou de la plaça dels Apòstols dona una cisterna. Val? Llavors, tu t'has d'imaginar a sota de la plaça dels Apòstols un espai que hi ha una cisterna. I és grossa, força grossa. Val? Ara la resta no. La resta sabem que està tot o reblert o ja trobes roca mare. Val? A la part de la catedral sabem que no. A sota de les escales hi han estructures antigues d'unes cases que hi havien existit i unes escales que també pujaven a l'antiga seu romànica. I al sector del claustre tenim els espais que són coneguts com a soterranis, que no són pas soterranis, que són unes naus per salvar el desnivell de la muntanya, i el pou del claustre...
Per tant, soterranis no hi ha sota la catedral?
No, sota ben bé del temple no hi ha res. I a la que, per exemple, hem fet alguna excavació de més, o surt roca o reblar. No hi ha cap estructura. a la zona més propera a la muntanya, roca, directament. A més, recordo que se m'havia explicat que probablement una cripta o hi ha alguna cosa inaccessible, però a dia d'avui et ben asseguro que i tu estàs dient una persona que m'he ficat a per tot. Però igual, mira, igual que darrere un retaule hi havia un vitall medieval, potser un dia aixequen una pedra i surt una cambra, però no tindria gaire sentit. I més els especialistes, és que tenim gent molt bona a la ciutat i que coneix molt bé el temple, no ho defensen així. Llavors a Sant Feliu ens trobaríem quelcom semblant. O sigui, penseu que no la catedral i Sant Feliu, la majoria del nostre barri vell està en el desnivell d'una muntanya. Sí. Llavors, per salvar els desnivells, hi ha estructures que queden en un costat tocant muntanya i per l'altre doncs, un mur que dona carrer, convertint-se en cisternes, en soterranis. Ens passa amb la capella de Sant Narcís, a l'edifici de Sant Feliu, que és una capella que té una cota i sabem que a sota té com uns soterranis, val? Però són soterranis sense més, no són ni antigues criptes ni cap amagatall curiós, diguem-ho així.
10 minuts i la una. Vaig acabant. Hem parlat molt de sota, però anem a dalt. La figura de l'àngel de la catedral. Em somrius.
Bueno, perquè no sé el perquè de l'interès en l'àngel.
Home, què vols dir, per què?
Bueno,
és el punt més elevat de la catedral de Girona.
Sí, però jo dic, no té un interès...
No té un encant per tu, l'àngel?
Cap ni un.
No?
No.
Ara, això és el titular. Per tu no té un encant l'àngel?
No, a més hi ha gent quan ha pujat el campanar que es decepciona una mica, jo ho dic.
Allò d'Europa, no me l'imaginava més gran.
Per exemple, no, i a més pensa que la ciutat mira a la catedral, llavors ets l'escenari. Les fotos que fas seran de teulats, imagina't una perspectiva de tu mires a la ciutat però no veus el barri vell pròpiament, sí que veus un joc de teulats bonic però poca cosa més. Les panoràmiques boniques de la nostra ciutat es veuen des del campanar de Sant Feliu, que tens la perspectiva és força més interessant, crec jo, si més no. Dic, sí, quan has començat per l'Àngel, a dalt de tot, no? O sigui, quan parlant d'aquella visita que em deies, potser doncs, si continues la visita i poguéssim entrar al campanar, que el tenim tancat per seguretat, accedeixes per la pica baptismal, a la planta baixa, doncs és on abans hi penjaven les cordes i el campaner podia tocar les campanes. No? Ara, doncs, el sistema, com et deia abans, és un ordinador i les fa anar.
Ara hi ha manual res de res.
Res de res. No. Nosaltres fins l'any 2003 en fèiem tocar una a l'assumpte, que era molt divertida perquè t'agafaves a la corda i et pujava gairebé 2 metres. Val? I esclar, t'has d'imaginar, doncs, els nens i no tan nens, eh? Doncs mira com ens hi penjàvem i de més.
Doncs de l'Àngel què em diries? Que dius que tampoc n'hi ha per tant.
L'Àngel, que és una escultura que la gent moltes vegades no sap, és una baleta, no, panell, perdó, em sembla que en català seria correcte, seria un panell, i gira, segons el vent, però bueno, la seva volumetria és curiosa, però no és una escultura extraordinària, val? I bueno, ja et dic, i a més és un lloc que a nivell panoràmic no, per mi no és de gaire interès, ni és un lloc que em reculli ni que em recordi molt a la catedral, sincerament. Al final és no sé, d'acord, sí, és el lloc més elevat, però és que la catedral té uns espais molt interessants. Justament sota l'Àngel hi ha les campanes, que ja és prou interessant, i una mica per sota aquest espai de les golfes que et deia.
És on te passa, on te podries estar hores i hores.
Moltes hores. Estàs caminant sobre la volta gòtica més ampla del món, i aquesta volta, que cobreix una llum de 23 metres, la part central no supera els 40 centímetres de gruix. O sigui, una pedra et separa del buit. És com meravellós. O sigui, imagina't això. Tens un sostre que cobreix una llum de 23 metres i aquest sostre té un gruix de 40 centímetres.
Ara sí que acabo. L'Àngel i la Bruixa tampoc n'hi en té per tant?
La Bruixa és un personatge interessant.
D'acord.
És l'única peça gàrgola antropomòrfica que tenim.
Ahà.
I sí que és una peça que escultòricament té, no sé, els plecs de la roba, el dubte, no?, de si és una bruixa, de si és un altre personatge.
Tu dubtes que sigui una bruixa?
Bueno, estic ben convençut que no és cap bruixa.
No?
Un servidor ben convençut. A més, hi ha algun estudi recent que es publicarà que ja ho especifica, clar, que no...
Què seria, doncs?
O una sibil·la, probablement, però una bruixa no, segur que no. No.
Perquè la gent diu la bruixa, però no seria una bruixa.
Però no, però diu una bruixa perquè la tradició popular ens ha portat cap aquí, però no ho és pas. No. A més, bueno, dubtaria que fos una dona, aquella mateixa peça. No sé si l'has vista de prop.
No.
Alguns ha vist de molt a prop. Bueno, almenys a mi. Mira, una vegada, una de les malifetes de nens, ens van comentar que la bruixa amagava al seu interior un ratpenat. I doncs vaig pujar amb un pal, amb una amiga, que va allà al campanar, vam sortir als teulats, vam atrevessar els teulats, i ja ens veus allà doncs, ficant el pan per la gàrgola, i aquí ja no sortia ni cap reparant ni sortia res. Doncs quan vam baixar, hi havia baix la policia esperant-nos, un veí de Montjuïc, que havia vist dos nens pujant per allà als teulats de la catedral i de més. No? La bruixa sí que hi ha un vincle especial, no? Sí, a més, potser aquesta tradició popular fa que també hi hagi un vincle diferent. No? L'àngel és un perill, ja dic, tot curiós, i sí que és el cim, però no ho sé, no té per mi no té l'interès artístic que té la bruixa.
Gustau, 3 minuts i la 1, no sé si podries afegir alguna cosa més d'aquests pràcticament 60 minuts de ràdio.
Doncs donar-te les gràcies per insisteixo, per aquest interès en el patrimoni i convidar a tots els que a tots i tots.
Recordem, entrada gratuïta, sí, a la gent resident a Girona.
Exactament, però a tots i totes, siguin de Girona o no, que s'apropin al seu patrimoni, a les seves catedrals, a les seves esglésies, als seus castells, com no en Gustau defensarà que vingueu a Girona, que és una catedral...
És la més maca de Catalunya, ho podem dir, no?
Jo diré que no sé si la més maca, però jo sí que podria dir que és una catedral amb molta identitat, no? amb un aixovada primera, és una de les catedrals europees amb un aixovada molt important. Penseu que, mira, fa res ens van demanar al Prado una peça per exposar, ara ens en demanen 3 més per exposar l'any que ve, o sigui, té una aixovada moble, i estem parlant del Prado, o sigui, de museus importants, així que convidar la gent a venir a descobrir, a conèixer el seu temple i a participar en les seves activitats, des del culte, que hi ha les celebracions dominicals, les grans solemnitats, Corpus, Parlaves, no? I altres tantes celebracions.
I fires, qui som ara.
Exactament, anava a dir, que no es perdin Sant Narcís, i les seves activitats culturals, que n'hi ha de molt interessants, com la consueta de Sant Jordi, no? El fet que quan el Sant Jordi entra a cavall a la nau, la gent es queda sorpresa, la pujada del Pilar, insisteixo, viure el patrimoni a vegades ja no és amb una visita, fins i tot en les activitats, no? Ja la gent participa sobre la catedral treballant o col·laborant al Temps de Flors o sortim el Divendres Sant a la processó. Hi ha moltes maneres d'apropar-se, i si no ho fan a Girona, que ho facin, insisteixo, els seus pobles, que és una manera de viure la vida, si més no per mi, d'una manera molt rica. Jo em sento una persona molt rica, personalment. Em sento molt afortunat.
Acabo, un minut just. Farem alguna cosa especial per fires o ens tancarem al temple?
No t'entens, disculpa.
Farem alguna cosa especial per fires al Gustau o es tancarà el temple? Vull dir, anirà també a barraques?
Jo aniré a barraques, però no sense abans tancar-me una estoneta al temple.
Abans, per tant, una estona abans al temple. Exactament. I després a gaudir de les barraques i de les fires de Sant Narcís.
Cal cuidar el cos i l'esperit.
Gustau Torres, ha estat un plaer.
El plaer ha sigut meu. Gràcies.
Fins la propera.
Fins aviat.